La Tertúlia, a Ràdio Sant Cugat.
I quan passen 6 minuts del punt de les 10 del matí, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui parlarem de l'estat de salut del català a la ciutat i també al país. I per fer-ho tenim a l'estudi Ramon Bernils, Àgata Guinó, periodista i directora adjunta del Tot Sant Cugat. Molt bon dia, Àgata.
Bon dia, Alba.
Jordi Casas, historiador. Molt bon dia, Jordi.
Bon dia.
I avui un tertuliat d'emergència, perquè el Toni Ramon no ha pogut venir, que estan engegant els cursos de l'Ateneu, ha tingut un imprevist. El Ferran García, company d'aquesta casa, al capdavant de l'àrea d'administració, i veí de Sant Cugat. Bon dia i benvingut, Ferran.
Bon dia, benvolguda.
Bé, si us sembla, comencem amb aquest primer tema que presentàvem, l'estat de salut del català, que és un tema que fa anys que està en entredit i sobre la taula. Sense anar més lluny, aquest setembre el ple donava suport a la declaració de Prada i a les mesures que s'hi proposen per revertir la situació de vulnerabilitat que pateix la llengua catalana. I en aquest mateix sentit, aquest dimarts també hem conegut que un informe del Comitè d'Experts de la Carta Europea de les Llengües Regionals i Minoritàries del Consell d'Europa assenyala Espanya per incomplir alguns aspectes de la Carta Europea de les Llengües Minoritàries a l'hora de protegir el català, un compromís que té l'Estat espanyol. De fet, aquest comitè ha titllat de molt preocupant la imposició del 25% de castellà a les aules dictades pel Tribunal Superior, i l'informe també critica la falta d'ús del català en diferents àmbits, com us podeu imaginar, que serien justícia, salut i també l'ensenyament. Per començar a escalfar motors, quina seria la radiografia que feu vosaltres del català? Primer a Sant Cugat i després al país.
Bueno, està la cosa fotuda. Ara, jo voldria donar la volta. Evidentment, l'administració té una responsabilitat. Totes les administracions s'han de prendre seriosament i han de fer coses efectives i que ajudin a extendre l'ús social del català. Ara bé, jo crec que la batalla més important, per dir-ne un nom, i la que estem perdent és el dels joves. Sant Cugat, segons l'última onada sociològica, el 50,3% de santcugatencs diuen que tenen el català com a llengua habitual. En els majors de 65 anys, entre els quals m'hi trobo, són el 63,6%, però entre els joves de 6 a 24 anys, el 42%. O sigui, 20 punts per sota de la gent de certa edat i 8 punts per sota de la mitjana. Jo crec que aquí és on està el tema. A la meva generació, i per això s'explica aquest percentatge, que vam viure la repressió del català, que vam esforçar-nos per aprendre'l, pel nostre compte, i vam aprendre a estimar-lo, i a defensar-lo, i a apreciar-lo, no? I a tindre una militància lingüística envers el català. Els joves ara no. Jo veig al meu entorn, i jo suposo els joves que ara podríem parlar més que mai, perquè els hi ensenyen, no?, el català en català, o almenys una bona part. Jo crec que aprenen el català com prenen química o matemàtiques, no?, perquè toca, van a classe, aprenen el català, però jo crec que quan fan classes de català no s'explica, per exemple, les vicissituds del català, no?, la història del català com a llengua, que ha sigut problemàtica, la importància de mantenir les llengües que existeixen pel món, començant per la teva pròpia, etcètera, 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 no? I per tant, ja no parlo de militància lingüística, és que crec que la seva relació amb la llengua és neutra i tant se'ls en falta parlar no una que una altra.
Després parlarem del sector de
l'educació. Jo crec que aquest és aquí és on hem de plantejar la batalla fonamental, no? Si els joves deixen de parlar català i els vells ens anem obrint, doncs...
Agata, no sé si comparteixes com una altra generació el diagnòstic que fa el Jordi.
Bé, sí que el comparteixo. Jo no sóc gaire optimista, jo crec que estem perdent aquí la batalla entre els joves i avui, per exemple, aquest matí també sentia una altra dada, no?, que deien per la ràdio que només ha baixat el percentatge de catalanoparlants a la capital del país,
sí,
a un 36%.
36%.
Clar, i no estem perdent només la nostra llengua com a eina de comunicació, sinó com a una eina importantíssima per entendre una manera de pensar, una manera de fer un país, no?
La identitat d'un poble,
no? La identitat, que va més enllà d'un simple mitjà de comunicació, la llengua. I és molt preocupant que els catalanoparlants ens sentim estranys i qüestionats per parlar la nostra llengua a casa nostra.
De fet, l'Observatori Sociològic, Agata, que segur el tens al cap, i en línia del que apuntava el Jordi, no, parlava de que la gent major de 65 anys són els que menys canvien d'idioma quan algú els interpel·la en castellà, són els que mantenen el català.
En tots els ítems, la relació amb el català millora amb l'edat, amb la gent més gran, en tots els ítems que puguis considerar. Mm-hmm. Perdona.
No, és que aquest... O sigui, aquesta idea del supremacisme català, que som uns radicals que no volem canviar de llengua, és que va calant a la societat i sembla que, ostres, algú te parla en castellà i de seguida penses, si li parlo en català, què passa, no? Com ho rebrà? I perquè ens hem trobat tots, suposo que ja posen
els tot enredat malament.
Jo no canvio, jo intento no canviar.
Manteniu, Ferran, Jordi?
Jo depèn.
Sí,
jo de què?
Depèn si la meva percepció és que l'altra persona no t'acaba d'entendre, no?
Sí, exacte. A veure, si l'altra persona també et diu
si no hi ha comunicació.
Que n'hi ha, o que té dificultats per entendre, no? Si no entenc, té dificultats.
Ferran, tu de joves en saps, perquè a casa en tens quatre i una de molt petita. No sé si comparteixes el diagnòstic que ens feien ara el Jordi i l'Àgata, i no sé si com a pare de quatre joves, l'Helena no la contarem perquè és molt menuda, comparteixes també aquest diagnòstic que estem perdent els joves amb el català, que potser, no sé si dir-ho així, perquè potser és frivolitzar, que el català ja no és sexy per una part de la població.
És que perquè una llengua ha de ser sexy. És que la sexy és allò que ha de ser atractiva, l'hem de fer atractiva
canviar,
perquè els joves la parlin.
Canviem de... Bueno, això val dir.
Sí, jo en el cas meu, el que sí que volia dir és... jo estic totalment d'acord, el català té un problema i és que ve davant una llengua que és que té una gran expansió, que és el castellà. I una mica jo sempre ho he comparat amb el Quebec. És a dir, tenim el mateix problema. Estem dintre d'una... Som com una illa davant d'una gran llengua com és el castellà. Llavors això ens perjudica molt. Llavors, jo a l'hora de posar solucions, que estic totalment d'acord amb el que diuen els tertulians, però també m'agradaria que ens emmirelléssim una mica el que fa el Quebec. No tenen cap recança en defensar la llengua a ultrança, en el sentit de dir, escolta, fan lleis, com la llei última que van fer, la llei 96, que és totalment proteccionista amb la llengua. Ells, en la judicatura, en l'educació, en les empreses, estableixen uns criteris amb inspectors per defensar la llengua davant de l'embrancida que té l'anglès. Per tant, aquest suport que nosaltres necessitem també ens hauria de venir per part de, com ara ha fet el Consell d'Europa, per les institucions europees, perquè el govern català sol... i fa normes i tal, necessita aquest recolzament de la Unió Europea, perquè les llengües majoritàries el que fan és expandir-se. I de cara al jovent, jo el que veig és que hi ha una atracció cultural per tota aquesta música urbana.
També que, tenim en català de música urbana ara, precisament.
Correcte, però és veritat que n'hi ha, jo sóc defensor, vull dir, ara, per exemple, com es diu aquest, el que canta al supermercat...
L'Ildami, tenim la música...
Vull dir que jo els hi poso el cotxe moltes vegades i els hi dic, escolta'm, també n'hi ha música com aquesta i que la fan igual de bé. Però sí que hi ha molta influència de la música urbana castellana, anglesa, que els atrau. Llavors jo crec que hem de buscar sistemes per tornar-los, per que es facin també conscients de la importància que té la llengua que parlen. Llavors, mesures com la que fem aquí, l'hora dels joves, és a dir, buscar-los i portar-los a fer programes a la ràdio o càpsules o podcast en les que se'ls hi faci partíceps de la realitat dels joves, fent servir la llengua, podria ser un pol d'atracció.
De fet, tot i aquesta radiografia que fem més aviat pessimista, deixeu-me dir, a Sant Cugat el 95,9% diuen que entén el català, sent una de les ciutats de Catalunya on més s'entén i on més es parla
és
aquest
que
idioma.
El problema no és que s'entengui, el problema és que no hi ha motivació per utilitzar-la. No hi ha automotivació, digue-li com vulguis, no es tracta que sigui sexy o tal, no? Però hi ha aquí... Clar, els factors que influeixen són molts. És a dir, als anys 70, quan els pares de Santa Coloma de Gramenet, per exemple, exigien que els seus fills els hi fessin classes de català o en català, perquè era un element descendent social, de l'ascensor social. No, si sabies català, tenies més oportunitats de desenvolupar-te, de trobar un treball, de relacionar... Ara això ja no és així. Ara l'idioma que fa aquest paper és l'anglès. Jo si segur que si d'aquí 20 anys aquí, jo si segur que si aquí l'anglès s'ensenyés bé i tots els joves sabessin anglès, igual parlarien en anglès entre ells, igual parlarien en anglès, vull dir, és allò que deia, que bueno, bé, si sembla que ens entenem millor, doncs parlem en anglès, és que és igual. Jo conec, a veure, jo conec una persona al meu entorn que molt d'allò, que parla amb el seu nòvio en català, ai, en castellà, perquè la primera conversa que van tenir era en castellà, i els dos són catalans.
O n'hi ha forces d'aquests.
No, i els dos són catalans, i dic, oi, i no vol canviar la llengua, la segona d'allò. Ah, no, ni s'ho plantegen.
O es pot fer, La meva mare va néixer a Andalusia, va conèixer el meu pare parlant en castellà i parla en català.
No, i molta gent, la teva mare, i molta gent, dic ara en aquests moments, no? Després hi ha el tema de les xarxes. Jo crec que és absolutament negatiu el tema de les xarxes.
També n'hi ha en català.
En quin sentit?
Mira, l'Àgata, la tenim a Twitter parlant català tot el dia.
No, xarxes és un element que impulsa la mandra intel·lectual.
Això és una altra cosa.
No. Canviar d'idioma o plantejar-te tal qual, també hi ha una certa mandra intel·lectual, I després, també és un empobriment del llenguatge i jo no crec que sigui el català precisament el que domini les xarxes.
No, ho és. Igual, és un reflex de la societat.
Perquè
al final,
quan dic xarxes, jo quan dic xarxes ho dic influencers. No, la gent jove, jo veig, ara no vull donar pistes, no? L'altre dia deia, 21 anys que està estudiant una carrera de dret, hòstia, fulanito, s'ha canviat la bossa, el bosso, no? Dic, hòstia.
És la premsa del cor d'ara.
Que la influencer tard s'hagi canviat la bolsa és una notícia per seguir-la. Bueno, però si aquesta influencer ja em deia en quin idioma deu parlar.
És una altra qüestió, ja en parlarem un altre dia.
No,
si voleu.
Però tot juga.
És el tema.
Si el teu referent és un influencer de no sé on, que el missatge a nivell intel·lectual ja ni m'hi poso, i que la llengua no juga cap paper, i no sé què, no sé quantes, però a partir d'aquí, les conclusions que vols treure...
El tema que deia el Jordi, no?, que abans d'aprendre català i saber català era una eina, no?, de
un ascensor social.
Un ascensor social, per trobar feina, una feina millor qualificada. A veure, l'administració pública aquí també hi té un paper molt important a jugar. O sigui, si tu no saps català a Catalunya, l'administració pública no hi has de poder treballar.
A priori vindria a ser així.
A priori vindria a ser així, perquè, esclar...
Així ho diu la norma.
Clar, si els treballadors públics treballen per als administrats, i els administrats d'aquest país som catalanoparlants amb una immensa majoria, encara de moment no sé jo com va exactament, tenim el dret de ser atesos en català, i això ara mateix no està passant. Mm-hmm. Clar, si no comencem per aquí...
Mira,
anem malament, perquè, perdó un moment, sí. Jo no fa tant de temps, vaig anar a un metge... el ginecòleg que era, i em va atendre un metge castellanoparlant d'alguna part de Sud-amèrica que no vaig saber diferenciar quin era, però jo hi havia expressions que aquell senyor em deia que jo no entenia. I jo, bueno, precisament no és que sigui una persona gran, jo m'imagino una persona gran. Uh-huh. Si feia servir unes expressions que no són habituals aquí amb els castellanoparlants aquí, fins i tot que segurament els castellanoparlants tampoc entenien. Clar, que vagis al ginecòleg que t'hagi de fer repetir el que et diu, no ho sé.
Mira, has obert un meló, Àgata, de l'administració en sanitat. De fet, ho hem vist els últims mesos en diversos mitjans de comunicació, persones que han tingut incidències, diguéssim, en ser atesos en català. Hi havia una dona, recordo, a més, que la van com expulsar i el metge va dir que no pensava tractar-la perquè no li pensava parlar en català. I és que, segons aquest estudi del Comitè d'Experts de la Unió Europea, el 40% dels professionals que treballen a la sanitat pública catalana estan formats fora de Catalunya i no tenen un bon domini de la llengua. Us preocupa que en àmbits tan sensibles com és la sanitat hi pugui haver aquestes barreres idiomàtiques, que sí que a vegades, no, entenc que amb bona voluntat es poden sortejar, però sí que és veritat que depèn de quina patologia tens, quina edat tens, quina relació tinguis amb el castellà, a vegades fa difícil explicar-se amb un altre idioma, o que et donin un diagnòstic en paraules que, a part de que són més tècniques, potser si són en un idioma que no és el teu, són més complicades d'entendre.
A mi em preocupa aquesta falta de sensibilitat d'un metge que li diu a una persona que el fa fora perquè no el vol atendre amb les...
Que és l'excepció,
volem entendre. És l'excepció, però esclar, ha arribat a aquest punt, què passa que estiguem arribant a aquest punt?
Però és que una cosa és la capacitat d'entendre i de saber el parlar, i una altra cosa és parlar-lo.
Sí, clar, és diferent.
L'administració pública demana un cert nivell, i no sé, el C1, C2, no sé què, i la gent el passa. Però després parla en català. Jo, quan vaig pel carrer, escolto els Mossos d'Esquadra, per dir un cos,
No, entenc que parlin com vulguin, però...
estem parlant de l'ús del català. Estem parlant de l'ús del català. No si se sap llegir-lo, escriure'l, entendre'l, parlar-lo. Si s'usa o no s'usa. I llavors estem és un problema de necessitat, voluntat o context que et porti a utilitzar el català, i això s'està perdent. Ferran, i també entre funcionaris.
Jo en aquest sentit, jo he estat 12 anys a la Generalitat, vinc del Departament d'Interior, sí que haig de dir que almenys a l'àrea on estàvem nosaltres la llengua vehicular era plenament el català. Sí que és veritat que potser va haver una època en els Mossos d'Esquadra que per necessitats de cobertura i de desplegament es va haver d'oferir l'entrada, i els requisits de català eren uns nivells més baixos dels ordinaris que es demana a l'administració catalana. Això jo crec que s'està refent. Sí que és veritat que hi ha un cert col·lectiu dels Mossos d'Esquadra que la llengua vehicular seva és el castellà, i quan parlen entre ells alguns ho fan en castellà, però a nivell dels staffs, és a dir, dels càrrecs mitjans, tot es fa en català. Crec que l'administració catalana en aquest sentit és exemplar en la defensa del català. Sí que aquí defensaria, i això és el que s'està fent al Quebec, és que la resta d'administracions, si les persones han de venir a treballar a Catalunya, que tenen, a mi em sembla que el món és de tothom i per tant tothom té el dret de treballar allà on se senti a gust, però sí que respectant les llengües, les cultures i la idiosincràsia dels pobles. Per tant, caldria ser requisit sine qua non que una persona que ve a treballar aquí a Catalunya tingués el nivell seu de català i tingués la capacitat de poder-se expressar en aquesta llengua davant d'un interlocutor que li demanés o que s'expressés en la llengua pròpia d'aquí. Per tant, jo crec que aquí és on s'ha de treballar, és a dir, l'administració de justícia, l'administració estatal, tot el tema educatiu a les universitats, que està molt bé que hi ha persones que tenen un valor afegit i que és bo tenir-les com a tutors o com a professors a les universitats, però aquestes persones han de ser conscients de que estan visquent en un país que té una llengua que és la pròpia i l'han de saber parlar. I aquí és on crec que la llei ha de fer una mica d'incidència. Catalunya té una llengua pròpia i és la que tothom ha de saber i ha de saber
però
expressar.
Però tu has dit abans, el 93% de Sant Quadre, és que la gent la sap. La podria, amb dificultats o no, la podria parlar i l'entén. Jo estic parlant de l'ús popular del català, de la gent. Ja el sap, no el parla. No el parla. Aquest és el tema, aquesta és la batalla.
Però això que deia el Ferran, no? que és tan lògic, no? De que tu si vas a treballar a un lloc has de saber la llengua pròpia d'aquell lloc. Això a França, per exemple, ningú qüestionaria. A Alemanya ningú qüestionaria. És la diferència també de tenir
un estat
o no. I a més, jo afegiria un estat en contra.
És que cal que fóssim independents, que fóssim un país independent, és que el problema seria el mateix. Algú pensa, i tant que sí.
No.
O és que la Generalitat no fa una política contundent amb el tema del català.
Si fóssim un país independent, hauríem de qüestionar-nos també si el català hauria de ser només llengua oficial. Hauria de ser el castellà o el català només.
Ah, bueno, llavors estem parlant d'un altre tema.
No,
sí. Si estem parlant d'ignorar...
Perquè la llengua pròpia, la llengua pròpia de Catalunya és el català.
Si estem ignorant a la llengua pròpia del 50% de la població de Catalunya, aquest és un altre debat.
Sí, però la llengua pròpia de Catalunya és el català.
No, és la llengua autòctona de Catalunya i original. Però dir que el castellà d'aquest moment ja no és llengua pròpia de Catalunya sí un tema que mereixeria molta discussió.
Que hauríem de discutir-ho.
I això...
Seria una discussió.
Igual que jo no estic d'acord i denunciava en el seu moment que l'estat espanyol intentés imposar una llengua, tampoc acceptaria que un estat català intentés imposar una llengua.
No estan parlant d'imposar una llengua,
estan parlant de protegir la llengua pròpia
del país.
No, però és que diguessis... Però en el moment que diguessis que és l'única llengua oficial, això tindria unes conseqüències, tindria unes derivades, eh? Ara no entrem perquè no és el tema. Però...
No, perquè com que no ho farem pas, no tindrem aquesta discussió, no hi arribarem pas.
Però és que, a més, l'experiència ens diu... L'experiència ens diu que una llengua no la pots imposar, no la pots obligar. A Catalunya, el 90% no han dit que té capacitat d'utilitzar-la i no utilitza, perquè la gent utilitza la llengua que li dona la gana. I això és impossible d'imposar-ho. Tu pots fer que la gent la sàpiga, que la sàpiga escriure, que la sàpiga parlar, però no pots imposar que la parli. Per exemple, l'administració pública. Ara em recordo l'estadística. Segur que els mestres d'ESO tots són capaços...
Ara per ara l'obligació és tenir el nivell C2 de català, des de fa molt pocs anys, cosa que sorprèn.
A l'ESO he llegit avui les dades. El
47% dels professors s'adrecen als alumnes en català. El 2006, els professors que s'adreçaven en català a l'aula eren el 64%. Per tant, anem... anem a la baixa. No, a mi em fa difícil pensar no això persones... perquè vinc d'una altra zona de Catalunya.
I no són persones que no puguin fer-ho, per entendre's. No?
A priori haurien de demostrar que tenen el C2.
Com viu un amic meu, tant de bo es posés el topall en el 25% del castellà a les aules perquè guanyaríem.
Bé.
No, guanyaríem perquè en aquests moments hi ha un percentatge més elevat de l'ús del castellà a les aules que el 25%.
En tot cas, i tornant
al que
discutíeu abans, Jordi i Àgata, el tema de si tenir un estat propi o no canviaria la percepció de quan alguna persona de fora ve a treballar, a viure o a estudiar a Catalunya. Us posaré un exemple, que és la universitat, que és el primer cas on jo em vaig trobar aquesta dicotomia del castellà a les aules, perquè a l'institut, a l'Empordà, el castellà es feia a la classe de castellà i a vegades el professor parlava en català quan no estava fent impartint la matèria. El que jo m'he trobat a través de l'experiència personal a la universitat, per exemple, és que venen alumnes Erasmus d'arreu del món i arriben a la Universitat Autònoma sense saber que a Catalunya es parla el català. I m'agradaria dir que és una anècdota i que era l'1% dels estudiants d'Erasmus, però no era així. Per tant, hi ha un problema de coneixement en països de la Unió Europea, que ja no estic parlant d'Estats Units, que per ells Europa és una altra cosa, de quina és la llengua pròpia de Catalunya. Aquestes persones, algunes d'elles, aixecaven el braç i demanaven que les classes fossin en castellà perquè ells no entenien el català. I alguns professors canviaven i feien la llengua català. No sé si tinguéssim un estat propi, la gent tindria un altre tipus de concepció del que és la llengua, que no sé si seria oficial, si seria cooficial, això,
o sigui, quan te dius
el moment que s'hi arribi, si s'hi ha de discutir.
Tot es farà en anglès. Tot es farà en anglès, és igual.
La globalització és un altre factor a tenir en compte.
Tot es farà en anglès, aquí uns anys, això dels cursos aquests d'Erasmus. Tot es farà en anglès.
I aixecaven la mà demanant un canvi de llengua perquè no tenien el català.
Però tampoc en tenien el castellà.
Tampoc en tenien el castellà. Era una cosa de... Jo he vingut a Barcelona i el que vull és aprendre el castellà. A mi el català és una llengua que no em servirà, jo he vingut a l'estat espanyol per aprendre el castellà, llavors demanava la classe en castellà, no sé, jo m'he trobat amb professors que s'hi havien negat,
Hi havia classe, de tot, sí.
Sí, aquesta classe, perquè clar, escolta'm, i els drets dels catalanoparlants on estan?
I anem a rematar-ho amb una dada d'un altre sector públic, que és el de la justícia. Segons aquest comitè d'experts, només el 7% de les sentències, és a dir, ni una de cada 10, s'emeten en català a Catalunya. Segons el Departament de Justícia de la Generalitat, només el 20,4% dels jutges i magistrats, el 45,9% dels secretaris judicials i el 12,4% dels fiscals tenen el nivell necessari per treballar al Departament de Justícia.
Havent-hi la ciutat de la justícia aquí, que en teoria gent que...
No, és que són competències, algunes competències en judicatura són autonòmiques, sí, i els requeriments hi són, però les dades apunten absolutament cap a un altre sentit.
Aquí on falla és la normativa, és a dir, el que no pot ser és que un jutge que tingui la plaça aquí a Catalunya no sàpigui fer una sentència en català. Per tant, per mi no seria viable que aquest jutge tingués una plaça aquí, és a dir, seria condició sine qua non per venir a judicar, has de tenir coneixement de la llengua en la que s'expressa la gent. I em sembla molt bé que sàpigues el castellà, que jo no tinc res en contra del castellà, però has de saber el català.
És que diuen tenen el nivell necessari per treballar, ja no per escriure sentències o dictar sentències.
Doncs les sentències i l'oratòria s'ha de fer en català.
7%.
Doncs és irrisori, vull dir que...
No sé si us he trobat algun cas.
No, jo afortunadament no hi vaig gaire, però jutjat. Encara que el dia 11 he d'anar a passar, però ara...
Bueno, per la feina, per hem de llegir sentències que ja...
Ens arriben gairebé sempre en castellà.
Sí, sí, jo no recordo haver tingut cap sentència en català.
No, i això, torno-hi, el Quebec ho tenen claríssim. Jo sempre poso... Jo sóc que per comparo Montreal amb Barcelona. Tenien la mateixa problemàtica, una influència abismal de l'anglès, una ciutat que estava dintre del Quebec, una ciutat que era anglòfona pràcticament. Escolta'm, van començar amb normatives, van començar amb iniciatives, i la gent no es qüestionava si era discriminatori o no discriminatori. Una ciutat del Quebec on la gent s'havia d'expressar en català. Escolta'm, doncs a dia d'avui és una ciutat que és cosmopolita i el 65-70% s'expressa en català. cosa que a Barcelona acabeu de dir el 30, 35?
No, el català, el català que veig, no. Eh?
No, el francès. Perdó, disculpeu.
Hòstia, senyor, hòstia, ja, que ens haguessin superat.
El francès, el francès.
Ara, jo no sé...
I de qui és culpa tot això?
El que no sé, no sé, la meva mansa, tu pots, la normativa permet exigir que la teva, si tu et fan una sentència que te la facin en català? Pregunto, eh?
És que tu tens el dret a ser des en català.
No, 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 que tu puguis exigir que vols la sentència en català.
Hauria
no
de ser,
hauria
no,
de ser,
no
entenc,
no ho sé, perquè aleshores es tractaria, clar, de almenys posar gent que, ja no és, que fos capaç de traduir les sentències.
Que ja no és només la sentència, és la qüestió que tu vagis al jutjat a fer una declaració i que el jutge no t'entengui quan t'expresses
vale,
en català.
Sí, sí, però, bueno, sí, però, vale, això ho entenc perquè ve de fora i de... Però vull dir, sí, almenys, això implicaria un servei de traducció que hagués dit, no, mira, jo la sentència vull en català.
No, però és que la justícia, el Servei de Justícia de Catalunya t'hauria de garantir que no haguessis de demanar un servei de traducció, sinó que tothom tingués les competències
no, no, no,
per fer-ho.
No, traducció d'una persona que traduís, si el jutge la fot en castellà, que te la pogués traduir i tu la revisis en català, em refereixo a això. Ah, igual que hi ha traductors a les institucions i tal, igual que tu puguis exigir, encara que l'home t'hagi fet el judici en castellà, tal, que tu diguis, escolti, mira, jo la sentència vull en català, però no deu estar previst això, no?
I a banda d'això, en aquest sentit, el llenguatge de la judicatura, jo que vinc d'interior, és que és mitjaval. Vull dir, bueno,
això és un altre tema.
Però és que s'ha de fer una actualització de la justícia en aquest sentit. La gent no s'expressa. És a dir, la gent, quan veu les sentències, és que no les acaba entenent.
Home, és que hi ha unes interpretacions de les sentències que una interpreta d'una manera, l'altra de l'altra, entre mateixes...
Però si no els advocats es quedaria sense feina, per favor.
Quan comencen amb aquell vocabulari tan rococó que dius... Per favor, esteu...
S'ha de posar en comú, s'han de posar en comú les sentències.
Recordes la... no sé quina de les últimes de la mirada que, bueno, hi va
haver... Cadascú va fer la seva lectura,
no, però,
que hi havia unes interpretacions...
Clar, això és el que li dona feina als advocats. És igual com la burocràcia. Si no sortís la burocràcia, els assessories, els gestors, aquests es quedarien sense feina. Doncs, escolta, el llenguatge aquest... bueno, i,
és un altre meló,
escolta,
eh?
I quan segles de pas fotien les sentències en llatí... No, 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 fins al final del segle XVIII...
Ara que ja sortia l'historiador.
A tot Espanya, eh?
Sí, sí.
Les sentències no feien, bueno, en castellà, no, però feien en llatí. Ah, llavors, per pebrots, havia d'haver un advocat tal, que te la traduís, te l'interpretés i tal. Bueno, aquesta, aquí està la feina dels advocats, aquí està el ninxo de feina d'ells, no?
L'Alba preguntava, no, que...
De qui és culpa?
De qui és culpa, no, del retrocés, entenc, no?
Sí,
que preguntaves al
sí,
català.
Us ho deia perquè pel plenari, des de Vox i PP, que són els únics grups que no es van adherir a la moció, deien que això era culpa de la gent dels grups municipals que els signaven, perquè eren qui havien tingut les competències a la Generalitat i, per tant, havien fet la llei d'immersió lingüística, que, segons ells, ara es demostra que no funciona.
Va, que ells la practiquen.
Deixa'm parlar l'Àgata, Jordi. Que
estaven 3 minuts. Anava a fer un apunt que
vale,
potser
vale.
t'agradarà
no
i tot.
No sabia que tu podies parlar.
Ah, no, jo no puc parlar? A veure, eh? Et faré el comentari.
Ai, que arribarem a les mans.
Escolta'm, crec que, no sé si és culpa, no és culpa, però ja jo crec que és un factor que ara ha influït molt, que ha estat el procés independentista. Es relaciona els que parlen català amb que són independentistes, i si parles català i defenses el català ets els independentistes.
Això és de mentalitats una mica obtuses.
Obtuses,
no?
Obtuses.
No, les enquestes
obtuses.
Ho demostren, eh?
Totalment obtuses.
No.
Però sí que jo crec que tenim aquest problema sobre la taula, de que s'identifica la defensa del català amb un sentiment ideològic nacionalista i independentista, un posicionament polític. I crec que això no afavoreix gens que l'ús del català torni a anar cap amunt, que no té cap mena de sentit, perquè el català al final és patrimoni de tots, siguis català, siguis independentista, no siguis independentista, però sí que és veritat que jo tinc gent a l'entorn que
fa aquestes associacions
d'idees.
A veure, jo estic d'acord amb tu que no s'ha
molt greu, això. Jordi? Que
no, però les enquestes demostren que l'elevadíssim percentatge de gent que s'ha posat a favor d'independència són catalanoparlants, les dades són aquestes. Una altra cosa és que fem aquesta dicotomia i que no sigui bona
pel país. És una simplificació de la realitat.
No, són les dades a les enquestes,
Però que una persona parli català sigui independentista és una
simplificació de la realitat. No, dic que el gran percentatge de gent que s'ha posat a favor del procés d'independència és catalanoparlant, i això són dades de l'IDES. És un fet objectiu.
Sí, però,
ara, que d'aquí treguis una dicotomia, això és altra teoria.
Però també n'hi ha catalanoparlants que no ho són d'independentistes.
No, jo dic
passa que,
el gran
el rebuig, percentatge. Passa que el rebuig a la gent que no és independentista sent rebuig cap al català perquè ho associen que el català va relacionat a ser independentista.
Vale, aquesta és una lectura del tema que té unes implicacions socials.
Sí. Companys, ens hem d'acomiadar perquè se'ns acaba el temps.
Havíem de parlar de turisme.
Havíem de parlar de turisme, ens queda el Sarró. En parlarà ara la tinenta d'alcaldia, l'Ester Madrona.
Tinenta d'alcaldia,
no. No, tinenta d'alcaldia, no. La regidora de promoció de la ciutat. Gràcies, Àgata.
Bueno, si ve l'Ester, veureu la lluita.
A parlar de turisme. En parlarem, si voleu, nosaltres en una altra tertúlia també. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
Adéu.
Gràcies.